Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 10 de gener del 2026. I Sant Tornem-hi, arriba el 2026 i ens posem les piles per seguir fent-vos arribar a través de la ràdio o del mòbil o des de qualsevol dels dispositius a través dels quals ens escolteu tot allò que passa a la nostra comarca. I comencem l'any tal i com el vam acabar, parlant de qüestions que afecten el territori. Per una banda, després que fa uns mesos es reactivés el projecte de la Mat per portar energia de l'Aragó fins a Tarragona, en l'informatiu d'avui entrevistarem a Jaume Formosa, membre de la plataforma No a la Mat Aragó-Catalunya. També parlarem de l'aigua, i és que fa uns dies el president de la Generalitat va visitar la finalització de les obres de connexió del Pantà dels Guiamets amb el riu Ebre. Així mateix, també repassarem l'estat dels embassaments de la comarca, que han millorat després de les pluges de les últimes setmanes. En un informatiu on també ens farem ressò de que les DOs prioratines han signat una carta en la que mostren la seva indignació pel brindis amb cervesa al programa de les campanades de cap d'any de Tresca. Avui també parlarem dels fons de transició nuclear, del nou servei de ressonància magnètica de l'Hospital de Móra d'Ebre, de la nova oferta formativa de la qual disposa Falset aquest any i de les activitats previstes pel mes de gener a la Biblioteca Salvador Estremifà. Com sempre, hi ha coses que no canvien, acabarem amb l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Fa uns mesos es va anunciar que l'empresa pública Red Elèctrica Espanyola té la intenció de tirar endavant el projecte de la línia de molt alta tensió, coneguda popularment com la MAT, entre Escatrón, a l'Aragó, i la Secuita, al Tarragonès, i que passaria per diversos municipis de la nostra comarca. El projecte ha aixecat l'oposició del territori i n'hem volgut parlar amb Jaume Formosa, membre de la plataforma No a la MAT Aragó-Catalunya. Bon dia, Jaume.
Bon dia.
Si et sembla, per començar, podríem explicar una mica d'on surt aquest projecte de la MAT. Si no vaig errat, el 2012 ja es va proposar, però es va aturar, i el 2022 el va plantejar l'empresa privada Forestalia i finalment també es va aconseguir aturar al 2024.
Sí, sí, sí. És el mateix projecte que una i altra vegada es torna a plantejar, amb la intenció de portar l'energia des de les parts aquestes d'Aragó despoblades, on ja hi ha moltes centrals elèctriques fotovoltaiques i eòliques que tenen molta producció d'energia i la volen exportar cap a llocs de Catalunya, llocs industrials o Barcelona mateix, de cara a donar-li sortida a tota aquesta energia.
Com sabem, perquè les altres vegades el projecte també era així, bueno, les altres vegades fins i tot s'allargava fins a Barcelona, ara tècnicament s'acaba la Secuita, segons se planteja aquí, no?
Sí, això depèn del moment, doncs es diu que és amb una intenció o amb una altra, però nosaltres creiem que això està dintre d'un gran model que vol portar l'energia des d'Àfrica cap a Europa, passant per tota una sèrie de línies que creuen tota la península, no? I una d'aquestes seria aquesta. O sigui, nosaltres creiem que això està dintre d'aquest gran projecte.
Si ens centrem, però, en aquest projecte que ha presentat ara Red Elèctrica Espanyola, ho torna a intentar i, a més, en aquesta ocasió l'ha declarat com a d'interès públic. Què suposa això?
Bueno, això suposa que els ajuntaments, la gent de les comarques, doncs, amb aquesta declaració d'interès públic, tenim moltes menys possibilitats de presentar al·legacions, d'oposar-nos-hi, o sigui, es va retallant la sobirania de les persones de cara a poder imposar aquests projectes, sigui a base d'expropiacions, sigui a base de, bueno, d'això, d'imposicions legals, etc. No?
Clar, això contrasta una mica, no? Per exemple, amb lo de, amb lo que va, amb lo projecte de Forestalia, perquè en aquell moment sí que tots els ajuntaments afectats, tots els consells comarcals, fins i tot la Diputació de Tarragona, van presentar al·legacions i finalment la Generalitat ho va tombar.
Sí, sí, sí. En aquell moment es presentava com una línia privada, es veia bastant més clar que era un interès molt particular d'empreses energètiques com ara Forestalia, de treure'n benefici, i va haver-hi realment una oposició molt, molt unitària des de la gent fins als consells comarcals, fins a la mateixa Generalitat, i es va poder tombar. No? Però últimament sembla que el discurs aquest de que necessitem descarbonitzar, del progrés, de la necessitat de la reindustrialització, tot aquest discurs ha anat calant més, i ja en aquest moment ens trobem que els ajuntaments, els partits, tenen postures ambigües, si no clarament favorables a aquest tipus de línies, no? I nosaltres creiem que això és un gran error, que això ens porta cap al model aquest de creixement econòmic il·limitat, de no parar mai, de beneficiar bàsicament el capital. Vull dir, ja, avui dia és un model econòmic que estan apoyant les administracions i la majoria de partits, que ja no dona benestar a la majoria de població, que cada vegada ens empobrim més, que ja no dona perspectives de futur de cara a la gent jove. Aleshores, és un model que hem de canviar, hem d'anar de cara a un decreixement de la producció i el consum de productes innecessaris i, per tant, un decreixement de les necessitats energètiques. A més, la mateixa societat està renent, perquè des de l'any 2017, sigui per la carestia de l'electricitat, sigui per diferents raons, per l'eficiència, des de l'any 2017 ens trobem que les necessitats energètiques, el consum energètic de Catalunya, d'Espanya, doncs està baixant. Contràriament, el pla, a les prospeccions que fa la Generalitat amb aquest pla que se'n diu el Proencat 2030, 2040, 2050, que és un pla clarament alcista de les projeccions de necessitats d'energia. Llavors, amb vistes d'aquesta finalitat, estan proposant tota aquesta sèrie de línia mat, que no serà només aquesta, sinó que segur que en vindran més, per aquest suposat necessitat de creixement i de progrés i de tot aquest discurs.
Uh-huh. Ara parlaves d'aquesta ambigüitat, no? De les administracions, dels ajuntaments, en aquest cas. Clar, fa dos anys, perquè només fa dos anys del projecte de Forestalia, l'oposició era unànime.
Sí, sí, sí. Sí, sí. El que passa és que aquest projecte, al ser plantejat des de Red Eléctrica Espanyola, és molt més difícil de fer-hi oposició, perquè són, clar, són projectes aprovats des del Consell de Ministres. Aleshores, en teoria, doncs, molta gent doncs, ja tira la tovallola d'entrada, no? Dient aquí no hi tindrem res a fer, i molts ajuntaments ens diuen que hi estan en contra, però que veuen que no s'hi pot fer res. Nosaltres no hi estem d'acord amb això. Pensem que és possible, si molta gent ens organitzem i ens hi oposem, que és possible que realment s'ho repensin i si més no, doncs que plantegin un tipus de línia que no afecti el territori, que passi, no sé, junt amb l'autopista, o que sigui en gran part soterrada, o sigui, altres solucions, però que no destrueixin el territori com aquesta línia que suposarà, bueno, torres de 70 metres d'alçada, afectacions per les servituds de pas de la línia, doncs de molts metres a banda i banda, que això suposa arrasar molta part de territori, de terrenys forestals, de terrenys rurals, de desvalorització de tota la gent que tingui els seus terrenys a sota d'aquesta línia. d'afectacions sobre la salut de les persones. Es diu que per al principi de precaució una línia de 400 vols haurien de tenir una distància de seguretat en què no hi hagués cap vivenda d'uns 400 metres. I aquesta línia, concretament amb el traçat que veiem a les nostres comarques, doncs hi ha molts masos, moltes vivendes que estan a uns 30 metres. Aleshores, vull dir, són moltes afectacions sobre el territori, sobre el medi ambient, sobre la flora i la fauna, sobre la pagesia, sobre el turisme rural. Vull dir, és anar seguint destruint el territori amb grans centrals de plaques, amb grans molins, com aquests que ara estan posant aquí per la zona de Riudoms. O sigui, és un no parar de seguir destruint el territori simplement perquè el capital necessita anar-se expandint i anar obtenint cada vegada més beneficis, no? Ja dic que en un moment en què ja no beneficia això a la majoria de la població, ni molt menys, no?
Clar, aquí també hi hauríem de sumar que també s'han plantejat alguns projectes d'aquests que tu dius ara, no? Que, clar, necessitaran molta electricitat, com per exemple la gigafactoria aquesta que es planteja a Móra la Nova o les centrals hidroelèctriques reversibles que es plantegen a Riba-roja.
Sí. Tot és aquest mateix model, vull dir, és el mateix model de...
Sí, però ho emmascarem com que és energia renovable, no?, una mica.
Sí, sí, i de renovable res, perquè aquesta central d'aquí a Móra la Nova d'intel·ligència artificial és que són uns macroprojectes que requereixen una despesa impressionant d'energia, una despesa impressionant de consum, i que, per molt que es digui, són centrals, són projectes que no poden només dependre d'energies renovables. Aquests projectes de la IA necessitaran tanta energia que sempre necessitaran energia fòssil per anar-les alimentant, perquè no poden estar... Les energies renovables són les energies que fluctuen i no poden dependre d'aquestes fluctuacions. Vull dir que això que ens diuen que es podrà tirar endavant amb energies renovables, això no és veritat.
Bueno, suposo que també va lligat una mica, no? Suposo que també va lligat una mica en aquesta proposta també d'allargar la vida de les centrals nuclears.
Sí, clar, ja dic, amb aquest model de creixement il·limitat, aquí necessitarem centrals nuclears, necessitarem, bueno, més línies mats, més grans empreses, tot és el mateix, és aquest capital que necessita anar-se expandint, però això és una bogeria absoluta, vull dir, no? És una bogeria total, hem d'anar cap a un futur amb una vida digna per tothom, i una vida que no ens faltin recursos. Vull dir, és que aquesta central que deies de l'Ebre és que, bueno, consumirà una quantitat impressionant d'aigua de l'Ebre, que a l'Ebre des de fa molts anys ha reduït el seu cabal a la meitat. Vull dir, és que ja posar aquest tipus de centrals ja és, bueno, és carregar-se totalment el riu, no?, i tota la població de les comarques afectades per on passa, no?, i tots els recursos de cara d'aigua, de cara a l'agricultura i de cara a tot arreu, no?
I esteu preparant accions i mobilitzacions de cara a fer força contra aquest projecte de la MAT?
Doncs sí. El que estem fent és... ens estem organitzant, diríem, tots els pobles en què hem començat a tenir sensibilitat i la gent s'ha començat a moure perquè ha vist el desastre que suposa aquesta línia. Llavors, hi ha tota una sèrie de pobles ja que estem fent grups de gent a cada poble, doncs, per fer xerrades, per informar la gent, per pressionar els ajuntaments que realment ens apoyin. I això ho fem a través d'una sèrie de grups de WhatsApp que ens estem coordinant tots. Aleshores, si, les persones de... També hi ha un grup aquí en el Priorat, un grup de WhatsApp que se'n diu PriorMat, que les persones que estiguin interessades en col·laborar en intentar que això no es dugui a terme, doncs poden entrar en el grup d'Instagram, que us el dic, és arroba noalamat guió baix Aragó guió baix Catalunya. Si entreu aquí i demaneu, poseu un missatge que voleu entrar en el vostre grup de WhatsApp, doncs us incorporaran. I allà podeu coordinar-vos amb el vostre grup per tot aquest tipus d'accions. Uh-huh. A part d'això, tenim un acte multitudinari que volem fer a Reus, a través d'una taula rodona, on també hi ha una sèrie de ponents i on hem convidat els partits polítics que es posicionin, que el fem el dia 16, o sigui, el divendres, demà...
Divendres de la setmana que ve, sí.
Divendres de la setmana que ve, al centre de lectura de Reus, a les 7 de la tarda. Que això agrairíem que vinguéssiu moltíssimes persones, que fos un acte molt, molt multitudinari, que seria un bon punt de començament de totes aquestes mobilitzacions. I després presentarem al·legacions i estem fent un manifest, també estem signant un manifest que hem fet, que també l'estem passant pels diferents pobles, i hem recollit més de 1.000 firmes en aquest moment, i bueno, anirem, i aquest l'afegirem també en les al·legacions que presentarem.
Bé, doncs, de ben segur que en parlarem abastament durant els propers mesos. Jaume, moltes gràcies per haver-nos atès i explicar-nos tota aquesta vostra posició i totes les vostres accions que esteu intentant implementar respecte al projecte de la MAT.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Que vagi molt bé. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va visitar ara fa uns dies la finalització de les obres de connexió del Pantà dels Guiamets amb el riu Ebre. Aquesta actuació és una de les mesures que el govern va decidir tirar endavant per garantir el subministrament d'aigua al regadiu del Baix Priorat després de dues campanyes consecutives marcades per l'extrema sequera. En aquest sentit, l'obra dels Guiamets constitueix una solució estructural a la problemàtica de mancar d'aigua als municipis de la Ribera d'Ebre i el Priorat, ja que permet reforçar la seguretat hídrica del regadiu i reduir la vulnerabilitat davant episodis de sequera severa. El president de la Generalitat va destacar que es tracta d'una inversió important que s'ha dut a terme ara per poder estar preparats per quan vingui una altra situació de sequera.
Avui estem inaugurant una obra de millora del rec a l'entorn del Pantà de Guiamets, no? Beneficiaris cabals com la comunitat de regants del Baix Priorat, no? I és ara quan s'han de fer les obres. L'aigua té memòria. I com ha dit el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, hem passat dos anys, han passat vostès, no dos anys, molt durs de sequera total, no es podia regar ni una gota d'aigua. No? Diu, ara està plovent, ara és el moment de fer les obres, no? I aquest és el compromís i l'enfoc del govern de Catalunya. Eh? Una inversió important per arribar a un 70% d'autonomia hídrica i avui, en uns dies especials, doncs jo he volgut venir aquí.
També el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Carlos Orriozola, va destacar la importància que aquestes obres tenen per la zona.
Lo importante de la actuación es que le confiere a esta comunidad de regantes y a este territorio una garantía para su supervivencia, de manera que independiza en gran medida la situación de lo que es el embalse Guiamet y las aportaciones de las MAT, de manera que las situaciones en las que haya fallo para la comunidad disminuirán considerablemente.
L'actuació ha suposat una inversió de 5,9 milions d'euros i ha entrat en funcionament durant la campanya 2025, la qual cosa ha permès assegurar el regadiu després d'un període crític sense disponibilitat d'aigua. Per altra banda, el president Illa també va posar de manifest la bona tasca duta a terme per la comunitat de regants del Baix Priorat i va lloar la seva actitud exemplar i visió de futur.
És una comunitat de regants eficient. Gasten menys aigua de la que tenen concedida. Per què? Perquè la gasten bé. Que és el que s'ha de fer. No malbaratar-ho. No, si en tenim més, no, la gasten bé. I aquest és l'exemple i el camí que hem de seguir. No n'hi ha un altre. no n'hi ha una altra. No facin cas dels negacionistes, no facin cas dels que diuen que tot això del canvi... No en facin cas, vostès ho han viscut a la seva pròpia pell, han passat dos anys, hem passat dos anys molt difícils aquí. S'han de fer inversions, s'ha d'estirar, s'ha de tenir clar quin és el camí, ens hem d'adaptar a la nostra, a la nova realitat del canvi climàtic, i es pot fer, perquè hi ha tecnologia per fer-ho, i des de les administracions, col·laborant, posarem els recursos i estarem al seu costat per poder-ho fer.
La connexió del Pantà dels Guiamets amb l'Ebre és la primera acció d'una estratègia a mitjà i llarg termini per millorar la gestió de l'aigua a la Ribera d'Ebre i al Priorat. En aquest sentit, es treballa en projectes futurs vinculats a la impermeabilització de l'embassament, que permetrien aprofitar millor els cabals hivernals del riu Ebre i reduir la necessitat de bombeig durant els mesos d'estiu. Paral·lelament, el Departament d'Agricultura està treballant en la preparació de projectes per sol·licitar noves concessions d'aigua que permetin, a llarg termini, ampliar la superfície regada del Priorat històric. Finalment, també s'està tirant endavant la connexió de l'embassament de Margalef amb el Garrigues Sud. Seguim parlant sobre les reserves hídriques, ja que el nivell dels pantans de la nostra comarca ha augmentat substancialment gràcies a les pluges de les darreres setmanes. El cas més espectacular és el de l'embassament dels Guiamets. A meitats de desembre, el pantà se situava poc per sobre del 4% de la seva capacitat. A dia d'avui, en canvi, el volum d'aigua emmagatzemada s'ha disparat i arriba ja al 48%. També les pluges han fet que el pantà de Margalef, més petit, estigui gairebé ple. Pel que fa a Siurana, el seu creixement ha estat més modest. Si abans de les pluges del darrer mes el pantà es trobava al 12,5%, ara se situa gairebé al 18% de la seva capacitat. L'atur va augmentar en 5 persones al Priorat durant el mes de desembre. Això fa que la comarca tanqui el 2025 amb 291 persones sense feina, el que representa una taxa d'atur del 6,88%, un percentatge que, tot i l'augment del darrer mes, és força baix i feia anys que no s'assolia. Per municipis on l'atur va pujar més és a Cornudella, on 4 persones es van quedar sense feina el mes passat. També a Capçanes, 3 persones es van apuntar a les llistes de l'atur. Per contra, durant el desembre, el nombre d'aturats va baixar al Masroig, on 2 persones es van incorporar al mercat laboral. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur, en total 102. El segueixen Cornudella amb 35, Marçà amb 32, Capçanes amb 12 i el Molar i Poboleda amb 11. A la banda contrària hi trobem la Morera de Montsant i la Torre de Fontaubella amb 2 persones sense feina i el Lloar amb 3. Si ens fixem en la taxa d'atur registrat, però, els municipis que tenen un percentatge d'aturats més elevat són Margalef amb el 14,63%, la Figuera amb un 12,5%, Marçà amb l'11,88% i la Vilella Baixa amb el 10,71%. La resta de municipis se situen per sota del 10% i destaquen la Morera amb un 2,44%, Ulldemolins amb un 3,13% i la Vilella Alta amb el 3,51%. En el conjunt de Catalunya, el 2025 va acabar amb un descens d'11.959 persones registrades a l'atur, el que deixa el nombre de persones en atur en 323.236, la xifra més baixa en un mes de desembre des de l'any 2007. El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social va pujar en 83.912 persones l'any passat, el que implica que ara hi ha més de 3.870.000 persones afiliades a Catalunya. Fins a 183 empreses del territori rebran 52,5 milions d'euros per a desenvolupar els seus projectes gràcies als fons de transició nuclear. Entre d'altres, s'han subvencionat projectes industrials d'innovació i creixement, així com també projectes cooperatius d'emprenedoria d'alt valor afegit o iniciatives empresarials que hagin suposat la creació d'ocupació. Es preveu la creació de fins a 130 llocs de treball. Per comarques, el Baix Camp és on hi ha hagut més empreses beneficiàries. Concretament, un 27% del total dels ajuts han anat a parar a aquesta comarca. La segueixen el Baix Ebre amb un 25% i la Ribera d'Ebre amb el 19%. El Priorat, per la seva banda, és la quarta comarca més beneficiada i rebrà el 15% del total dels ajuts, mentre que ja més enrere queden la Terra Alta, el Segrià i les Garrigues. Els fons de transició nuclear pretén acompanyar les zones afectades pel tancament de les nuclears d'Ascó i Vandellòs, amb la voluntat de garantir una transició energètica justa i el desenvolupament socioeconòmic del territori. el brindis amb cervesa del programa de les campanades de Cap d'Any de Trescat ha aixecat polèmica i els consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinícoles de Catalunya han expressat la seva profunda indignació perquè la celebració no es fes amb vi o cava, productes emblemàtics del país. Així doncs, les denominacions d'origen han fet arribar al president de la Generalitat, al conseller d'Agricultura, al director d'Incavi i a la presidenta de Trescat una carta on recorden que Catalunya compta amb una tradició vitivinícola profundament arrelada amb 12 denominacions d'origen, que formen part del patrimoni cultural i econòmic del territori i contribueixen de manera decisiva al desenvolupament rural, a l'economia i a la projecció internacional del país. En aquest context, el brindis de Cap d'Any hauria de ser considerat un gest de fort valor simbòlic, cultural i identitari, diuen. Els consells reguladors consideren que desvincular aquest moment emblemàtic dels productes propis del país, especialment en una televisió de titularitat pública, transmet un missatge preocupant i allunyat de la funció de servei públic. A més, assenyalen que els mitjans públics haurien de prioritzar l'interès general i la promoció de la cultura i la producció pròpia, evitant que decisions d'aquest tipus responguin a criteris estrictament econòmics, comercials o a possibles pràctiques de product placement. Els representants del sector vitivinícola subratllen que els mitjans públics tenen una responsabilitat específica que va més enllà de l'audiència o dels ingressos publicitaris, ja que, diuen, han de ser un reflex i un impuls dels valors, la cultura i els sectors estratègics del país. Segons ells, les campanades d'enguany suposen una oportunitat perduda per posar en valor un sector clau de la identitat catalana i la supervivència de moltes zones rurals arreu del país. Per tot plegat, els consells reguladors demanen que es revisin els criteris que han portat a aquesta decisió i que, en el futur, es garanteixi que els continguts simbòlics de la televisió pública responguin als interessos culturals, socials i econòmics de Catalunya. La carta ha estat signada pels 12 consells reguladors de les denominacions d'origen, entre els quals, lògicament, la d'O Montsant i la d'OQ Priorat. Des de mitjans de desembre, l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre disposa d'un nou servei de ressonància magnètica nuclear, un equipament que permetrà disposar d'aquesta prova al mateix hospital i acostar el servei a la població de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat, evitant desplaçaments a altres centres i millorant-ne l'accessibilitat. La posada en marxa de la ressonància magnètica s'emmarca en l'objectiu de reforçar l'atenció radiològica i el diagnòstic per la imatge a l'àrea d'influència del centre. El nou equipament contribuirà a reduir el temps d'espera tant per a la realització de les proves com per a la recepció dels informes, fet que agilitzarà el diagnòstic i reforçarà la qualitat del servei. La instal·lació d'aquest nou aparell ha suposat una inversió d'€1.423.000. Falset amplia l'oferta formativa amb 5 cursos durant el primer semestre del 2026 gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament del municipi i l'empresa local Oposita XD i que permetrà que aquestes formacions gratuïtes del Servicio Público d'Empleo Estatal es puguin impartir a l'Escola Antoni Vilanova. D'aquesta manera, doncs, els dos primers cursos ja han començat i es perllongaran fins al dia 31. Més concretament, es tracta dels cursos de creació de continguts digitals nivell bàsic i aplicació del full de càlcul Excel nivell inicial. Tots dos estan adreçats específicament a dones, s'estructuren en 3 mòduls de formació amb un total de 40 hores i atorguen un diploma d'assistència. La inscripció a tots dos cursos és gratuïta. Per altra banda, també estan programades 3 formacions més, que s'iniciaran al mes de febrer. Una d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, una altra sobre neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals i, finalment, un curs sobre docència de la formació professional per a l'ocupació. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset arrenca l'any amb diverses activitats previstes per aquest mes de gener. Sense anar més lluny, ja aquest dijous va tenir lloc la primera trobada del Club de Lectura del 2026. En aquesta ocasió va girar al voltant de la vida del llibreter A.J. Fikri, de Gabriel Zevin. Per la seva banda, el Club de Lectura en francès es reunirà el proper dia 24 per conversar sobre el llibre Stupeur et tremblement, d'Amélie Nothomb. Així mateix, també aquest mes de gener hi haurà espai per a les presentacions de llibre. Ahir al vespre, la guiametana Ingrid Giné va presentar el seu llibre La motxilla vermella de la Judit, mentre que el dia 16 serà el torn del falsetà Fede Cortés, que donarà a conèixer el seu llibre de poesia Missatge en una ampolla de vi. L'acte serà conduït per la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Falset, Rosa Puy. El dia 23 a les 7 del vespre tindrà lloc la presentació xerrada de Nervis a la graderia, d'Eva García Navarro, un llibre que vol potenciar un ambient positiu en la pràctica de l'esport dins la família, l'escola i a les competicions. L'acte està organitzat en col·laboració amb el Falset Esportiu. Finalment, el dia 30 de gener i a partir de 5:45 de la tarda se celebrarà la festa d'aniversari de la biblioteca, que enguany arriba ja als 19 anys de vida. Tot seguit, els esports. Els esports. Els equips de futbol i futbol sala prioratins reprenen aquest cap de setmana la competició després de l'aturada nadalenca. El Falset Esportiu, que va tancar el 2025 en segona posició amb 25 punts, a 2 del líder, visita aquest dissabte el camp del cinquè classificat, el Montbrió. El maig es disputarà a partir de les 5 de la tarda. El Porrera, en canvi, comença l'any amb la voluntat d'escalar posicions i allunyar-se de la zona baixa de la taula. La primera oportunitat la tindrà demà diumenge a partir de les 4 al camp del Pare Manyanet de Reus. En futbol sala, el Priorat Nord, 11è a la classificació amb 10 punts, intentarà mantenir la bona ratxa amb la que va acabar l'any passat i buscarà una victòria a casa davant del Nutricor Linyola demà a les 6. A segona catalana, el partit destacat és el derbi entre el Capçanes i els Guiamets, que arriben al partit en situacions oposades. Mentre el Capçanes és segon amb 19 punts i un balanç de 6 victòries, un empat i una derrota, els Guiamets és 8è amb 9 punts i 3 victòries i 5 derrotes. El maig arrencarà a partir de les 6 a la pista dels capçanencs. L'altre equip priorati del grup, el Marroig, que està fent una bona temporada i és 5è amb 15 punts, jugarà a 6:45 a la pista d'un altre dels equips de la part alta de la taula, el Rasquera. Finalment, en futbol sala femení, el Priorat Nord, QE amb 3 punts, disputarà aquest diumenge un duel de necessitats contra l'Experience Amposta, que és penúltim amb només un punt més que les prioratines. El partit es jugarà a partir de les 12 a la pista de les Ampostines. I ara, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Molt bé. Tenim una setmana que ens ha començat alterada per algunes nevades aquí a la nostra comarca, temperatures baixes, però ha durat molt poc, i ara entrem en una situació de tipus atlàntic, ens arriben sistemes frontals pràcticament inactius aquí a les nostres comarques, i continuarem en aquesta situació d'ambient doncs, més templat, arribada d'alguns sistemes frontals que causen nebulositat. El que ens portarà per avui és una pujada de les temperatures, però en tendència altre cop a baixar tot seguit fins al dilluns que tornaran a pujar. I això ens portarà també de velocitat en un moment, algun moment abundant, i no es descarta que pugui caure algun plogim o quatre gotes mal comptades. Temperatures, com veiem, un tant variables, i de moment sembla que no tindrem grans freds. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1585, hi havia intenses nevades a Puigcerdà amb la neu que va durar gelada fins a la Mare Déu de Mar.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.